Ho fem amb un expert en la matèria, és en Rafael Vila San Juan, actualment és el director d'anàlisi i desenvolupament d'IS Global. Senyor Vila San Juan, molt bon dia.
Bon dia.
Era previsible, senyor Vila San Juan, aquest escenari del que alguns defineixen, és un titular per fer bonic, però és la definició que alguns fan, guerra de les vacunes?
Sí, fins i tot ho vam parlar fa algun temps, no?, d'aquest nacionalisme de les vacunes, no?, que cada país s'està proveint de les seves dosis com si això anés aturat per la pandèmia, no? Però en aquest cas el que sí sabem clar és que aquesta pandèmia no s'aturarà fins que les vacunes no arribin a un cert grau de la població a tots els països i a totes les persones, no? I per tant això era previsible perquè evidentment la impotència que genera aquesta pandèmia el que fa és que moltes vegades posem tota l'esperança en la vacuna, que està molt bé i que serà un factor d'inflexió. El que passa és que hem d'atenuar aquests riscos perquè, d'alguna manera, si continuem per aquest camí, doncs trigarem molt més a aturar tota l'epidèmia a tot el món.
En l'enfrontament, no sé si aquesta és una pregunta una mica ingènua, però jo li faig igualment. En l'enfrontament amb les farmacèutiques, qui pot guanyar? Qui té la paella pel mànec?
A veure, l'enfrontament amb les farmacèutiques en aquests moments no és un problema d'enfrontament. És veritat que els mecanismes regulatoris a nivell mundial han de canviar. I és veritat que la connexió entre recerca, moltes vegades finançada amb capital públic, i desenvolupament, que és bàsicament el que finança el capital privat, sempre acaba, diguem-ne, amb una balança amb més equilibri de cara a la segona part, no? I que, per tant, no s'han posat les mesures com per frenar, d'alguna manera, el benefici de les farmacèutiques. Ara bé, ara estem junts i ara hem de treballar conjuntament. Ara el que hem de fer és tirar cap endavant la possibilitat de que totes aquestes vacunes arribin el millor possible i amb la millor distribució equitativa possible arreu del món.
Perquè quin és el risc que aquesta distribució no sigui equitativa i que en alguns racons, grans racons del planeta, no hi arribi? Per exemple, als països africans la campanya de vacunació no ha començat a pràcticament cap país o a cap país. El Marroc s'hi està posant, però no, això no està passant.
Molt poc. A l'Àfrica subsahariana pràcticament no ha arribat. A l'Àfrica, diguem-ne, del nord d'Àfrica s'està canviant d'alguna manera, com que no tenen accés a les vacunes occidentals perquè estan pràcticament col·lapsades per la demanda dels països occidentals, el que s'està fent és està canviant assajos clínics per dosi, no? És a dir, països com ara doncs, Brasil, com Mèxic, com Marroc, el que estan dient és, bueno, jo em faig un gran anàlisi, un gran assaig clínic i a canvi d'això començo a rebre dosis, però pràcticament no s'ha distribuït. Per posar-ho en termes molt senzills, és a dir, nosaltres aquí, per exemple, tenim a Catalunya una indústria automobilística molt potent. Bueno, si no posem vacunes arreu del món, d'on vindran les peces per fer aquests cotxes, no? El que passa arreu del món ens col·loca en una situació on, per exemple, si aquí vacunéssim el 100% de la població i a Marroc el 10%, doncs tindríem que tancar fronteres perquè no podríem deixar oberta la porta perquè tornés un virus que potser hauria fet ja una mutació molt més forta i resistent a les vacunes. Llavors, el que s'ha de fer és anar equitativament arreu del món. Entenem que la pressa, diguem-ne, dels països occidentals, el que ha fet és que aquesta primera tongada de vacunes s'està distribuint de manera encara molt inequitativa. Ara bé, d'aquí poc començaran a arribar, esperem, com a mínim tenim a la facilitat mundial, a COVAX, on jo participo, tenim el compromís de començar a distribuir a finals de febrer.
Per tant, s'entén que els problemes de producció i els problemes de distribució actuals són conseqüència d'aquestes presses inicials.
Una part sí, i una altra part és que estem davant d'una campanya de vacunació com mai abans a la història de la humanitat, com mai abans s'havia fet, és a dir, no podem comparar com moltes vegades em demanen, no? Bueno, però és que la campanya de vacunació de la grip en tenim, per exemple, aquí a Catalunya, més d'1 milió de persones vacunades en un mes. Dic, sí, clar, però tenim les vacunes per avançat, tenim l'equip que ho ha de fer, tenim els recursos per posar-ho en marxa i tenim un sistema d'atenció primària que ho farà. Aquesta campanya durarà un any, com a mínim, durant la pandèmia, un any. Seran els mateixos recursos, estan tensionats per la pròpia epidèmia, però és que, a més, tenim problemes de producció. El món pot produir en un any només del 30% de la població mundial amb dosis.
Per tant, les xifres de vacunats que s'han anunciat de cara a l'estiu, la pretesa immunitat de grup, vostè ho veu factible?
Immunitat de grup de cara a l'estiu, si entenem per immunitat de grup el 70% de la població immune, ho veig molt difícil i les comptes no surten. És a dir, hauríem de pensar que per una població com ara Catalunya estaríem al voltant dels 4 milions i mig, 5 milions de persones vacunades al mes d'agost, i ara per ara ho veig molt difícil. Una part important és perquè no tindrem dosis, prou dosis per portar aquests milions de persones. Però una segona part molt important és perquè ja hem vist els problemes que genera una campanya sense precedents. I aquests problemes també, a mesura que es multipliqui la vacunació, els seguirem tenint i d'alguna manera en podem tenir més, perquè som molta més gent. Estem vacunant amb una part marginal de la població, marginal amb número, ara estem a la part més petita. Això s'ha d'ampliar. Quan arribi la vacuna d'AstraZeneca amb la seva producció total, multiplicarem per 5 la capacitat de vacunació del que estem fent ara. És llavors quan hem de tenir el sistema ben engreixat per poder tirar cap endavant.
Hem d'estar preocupats per l'aparició de variants?
Clar, però tots els virus muten, eh? Això és una veritat científica que no crec, que sabem perfectament que no passarà amb aquest coronavirus. És a dir, hi haurà mutacions i ara en coneixem un parell, tres, de fet, i sembla que les vacunes actuals per la variant britànica funcionen, per la variant sud-africana sembla que requereix una mica més de càrrega d'anticossos del que generen les pròpies vacunes i que això es podria fer donant més impuls a les que ja tenim, i sembla que la variant brasilera, que és la que coneixem menys, podria generar algun tipus de dubtes. En tot cas, les vacunes serviran. És a dir, és molt més fàcil adaptar una vacuna a una nova variant que crear una vacuna a partir de zero. El que passa és que, clar, si apareix una soca que no té res a veure o que té molta variació sobre el que tenim ara i la gent vacunada no fos efectiva, doncs es podria contagiar. Llavors s'haurien de vacunar de nou amb una altra vacuna més adaptada.
Perquè recordem les que hi ha o les que coneixem, la d'origen al Regne Unit, la del Regne Unit, a Sud-àfrica, al Brasil, es parla també d'una detectada a Califòrnia, són aquestes? N'hi ha més? No són tantes?
N'hi ha una qüestió científica molt, un forat molt gran a Manaus, a Brasil. Perquè Manaus va ser a la primera onada una de les poblacions mundials que més infecció va tenir, va estar al voltant del 70% d'infecció de la població, no? Llavors es van mesurar malament la gent que havia estat contagiada, o ara no té cap sentit que hi hagi també una altra segona onada tan forta com la que estan visquent. I llavors pensem que es tracta d'una variació resistent als anticossos que van desenvolupar la gent que es va contagiar per la primera ola. Aquesta és la que menys coneixem i que s'està mirant ara, no? Però bueno, hi haurà variants i amb això ens hem de fer. És a dir, els virus per naturalesa muten, van mutant. És a dir, la seva capacitat d'adaptació va fent que vagin canviant i que es vagin adaptant, diguem-ne, al medi ambient.
Senyor Vila San Juan, deixi'm per acabar tornar a l'Àfrica unes declaracions que hi feia el president sud-africà en Cyril Ramaphosa, que va dir que els països rics havien comprat 4 vegades més de vacunes de les que necessitàvem. Això és un titular exagerat? Aquestes són les xifres? O era la manera del president sud-africà de dir que els països rics estan acaparant massa vacunes?
No, els països occidentals han comprat entre 8 vegades més i com a mínim 2 vegades més. Si entenem, Canadà és el país que més vacunes ha comprat per 8 vegades la seva població i, per exemple, la Unió Europea ha comprat el doble. Té justificació comprar o precomprar el doble? Bueno, quan es va comprar eren vacunes que estaven en fase d'assaig. I aquesta fase d'assaig, normalment el que en diem és fins ara, fins Covid, quan estàs a fase 3 d'un assaig clínic, normalment el 50% del que està a fase 3 acaba sortint i el 50% acaba no sortint. Què van fer els països europeus? Van dir, com que el 50% surt i el 50% no, nosaltres hem d'apostar per 6 vacunes amb l'esperança de que surtin la meitat i, per tant, comprarem el doble. S'ha comprat el doble i s'ha comprat el doble en previsió de que no totes sortiran a la vegada i que, per tant, es aniran produint amb el temps. Però és veritat, és a dir, hi ha una desproporció exagerada, completament exagerada, entre la capacitat de compra dels països occidentals i la resta.
Doncs ens ha acompanyat aquests minuts en Rafael Vila San Juan. Actualment és el director d'anàlisi i desenvolupament d'IS Global i està molt implicat en la distribució mundial a través de la plataforma COVAX. Senyor Vila San Juan, moltes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts a Catalunya Informació. Que tingui molt bon dia.
Igualment. Gràcies.